Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Hi havia una vegada un llibre. Un llibre petit, molt, molt gran. Un tresor escrit a quatre mans. El llibre, en realitat, era un pot de pintura ple, obert. El llancem, flas! I de cop els tentacles del pop patriarcat, aquí també podem dir masclisme, es visibilitzen tots els tentacles. Ara ja no serà tan fàcil que atrapin les preses. La coautora i el coautor il·luminen les accions, els pensaments soterrats, les manifestacions i les fórmules amagades de subversió que hem incorporat sense adonar-nos-en com a naturals, com a normals. De mica en mica les identifiquem des de la filosofia i la psicologia social. Els autors també ens ofereixen estratègies útils i pràctiques perquè puguem desobeir. Preguntes, ets una dona i t'esborres perquè tens por? Claudiques aviat? Calles sovint? Et fas petita perquè t'acceptin? Ets un home i notes que estàs programat per opinar, batallar, desplegar-te i conquerir? I qui hi guanya? Qui hi perd? Com ho podem fer perquè totes les persones hi guanyin?
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Va arribar a les meves mans al Obedecedario Patriarcal, Estrategias para la Desobediencia. El vaig començar a subratllar i omplir-lo de pòstits i després de fer-ne una ressenya bibliogràfica vam veure clar que aquesta manera d'obeir i obeir i tornar a obeir que no ens permet respirar amb alegria l'havíem de dur per ser disseccionada al divan, perquè les estratègies per fer canvis són a les nostres mans, perquè ho podem fer amb consciència i bon humor. Perquè Sara Berbel i Bernat Castany són dos cracs generosos que ens ofereixen les fórmules per poder somriure a les relacions i fer-hi canvis. Perquè aconseguir créixer i desplegar la nostra creativitat vital s'ho val. Quan? Sempre. Obedecedario Patriarcal. Estrategias para la Desobediencia. Sara Berbel, doctora en Psicologia Social. Bernat Castany, doctor en Filosofia. Benvinguda i benvingut al divan. Enhorabona.
Moltes gràcies.
Estem en silenci. Aquí és un superllibre. Esteu contents?
Molt. La veritat és que estem molt contents.
Molt contents.
Molt, molt, perquè hem tret un llibre i, a més, una gran amistat.
I una gran amistat. Us coneixíeu abans?
Doncs no, va ser un projecte que vam iniciar junts, no, sense conèixer-nos.
Sense conèixer-vos abans, eh? Ara, a partir d'aquí, jo suposo que fareu moltes altres coses, sí o no?
Realment, és, com diu el Bernat, és un camí que ve tot d'amistat, perquè és un amic a qui admirem i estimem, un amic comú, qui ens va presentar i va pensar que nosaltres podríem fer justament això junts. Així ha estat i, efectivament, pensem que això pot portar una llarga trajectòria.
La Sara Berbel i en Bernat Castany els coneixerem més personalment, però abans dèiem que s'ho valia disseccionar aquest Obedecedario, gran nom, patriarcal. Sara, què estem sentint ara?
Estem sentint una música feta, elaborada per una de les primeres dones que van fer òpera i que es va convertir després en un cant sufragista. La Ethel Smith és la dona de la que estem parlant. I aquest és el cant que durant les marxes sufragistes cantaven les dones. A mi m'emociona escoltar-lo.
Mira. El llibre comença i diu que realment homes i dones incorporem com a normals, com a maneres pròpies, com, no?, com naturals, no sé, tota una manera de fer que realment sotmet a les dones i fa que s'ho passin malament les dones, però els homes també. Tinc aquí els quatre verbs claus: atorga, esborra't, disminueix-te i claudica. I d'entrada, Sara, Bernat, vols dir que tant? Vols dir que tant? Que sempre estàs atorgant i t'estàs esborrant amb por, deixant que el món passi per sobre teu, patint, tenint por, vivint pels altres, subordinada, obeint, callant, sense ser pràcticament a l'arena pública, com si ho fessis d'una manera voluntària. És tant com això?
És tant i molt més, perquè això són mandats que moltes vegades són implícits i, per tant, els incorporem d'una manera inconscient des que naixem. I a l'estar incorporats de forma inconscient, pensem que és la nostra personalitat que és així. Pensem que són les nostres opinions les que són així. I, en canvi, això ha estat educat i, d'alguna manera, ha estat manipulat des del principi per tal que les persones obeïm a una ideologia determinada, una ideologia dominant. I, en aquest cas, a les dones se'ns han atorgat una sèrie de virtuts, entre cometes, i als homes unes altres, però totes elles limiten la nostra vida, tant a nivell
físic... En els homes també, eh?
En els homes també. Tant a nivell físic, que acabem posant el cos, com a nivell intel·lectual i psíquic, perquè són d'una limitació i un desgarrament profund.
A veure, els homes, Bernat Castany, els verbs, els quatre punts cardinals serien opina, batalla, desplega't i conquereix. Per què? Com? I podem passar-ho al món del concret? Amb quins exemples ho notem, això?
Doncs sí, a nosaltres ens agrada molt la imatge de les dues mitges taronges, que és la imatge clàssica per parlar de l'amor, i nosaltres la canviem una mica i parlem d'una mitja taronja i d'un exprimidor, no?
Un exprimidor.
Sí, en el sentit de que són dos sets, de dos conjunts de virtuts que fan que les dones, d'alguna manera, es sotmetin als homes i els homes tinguin una actitud més proactiva. I llavors això, en un primer moment, sembla que beneficia els homes, i de fet sí que ho fa, però d'una altra banda també té un preu, no?
Quin preu té?
Doncs té el preu, en primer lloc, té el preu de no relacionar-se d'igual a igual amb la meitat de la humanitat, que jo crec que és un preu bastant important.
Jo diria que molts homes no ho considerarien un preu gaire important. Sí, saps, jo, és que aquesta ja sabeu que és la qüestió clau. Jo dius, oh, els homes també hi guanyen. Dius, sí, però vols dir que es nota el que hi guanyen?
Doncs de vegades no és fàcil veure-ho. De vegades, doncs, un està instal·lat en els privilegis i d'alguna manera ja els hi va bé. Però si fem un càlcul, si posem amb els plats de la balança i pensem una mica més, d'una manera més profunda, doncs veurem que algunes coses que semblen privilegis en una primera instància tenen un preu a llarg termini que és molt més gran que els beneficis immediats. I jo crec que potser podem minusvalorar la idea de tenir una amistat amb la persona amb la qui convius o tenir una relació a la qual les altres persones siguin un altre significatiu que et poden posar límits i et poden d'alguna manera donar una identitat íntegra, però jo crec que a la llarga això sí que val molt la pena.
Per què? És a dir, jo saps que sempre recordo que fa molts anys la doctora Berbel deia la qüestió és la cessió de poder. És una frase que a mi em va quedar gravada escoltant-te, no? Per què cedir el poder ha de beneficiar a qui l'està cedint?
Perquè arribaràs a un nivell de benestar i de felicitat que, si no, no arribaràs mai. De fet, els homes no són conscients, però les guerres, fonamentalment, són ells qui posen el seu cos i qui moren a les guerres. Per suposat, també les dones, però des d'una altra perspectiva. Sabem que els que estan en el front són els homes. Els accidents de trànsit, pel fet de que ells són els més importants, els que han de córrer, els que han de ser millors, aquesta competitivitat, són superiors en els homes. Hi ha un munt d'exemples pràctics que mostren que aquesta masculinitat és una tirania també pels homes. El fet de no poder expressar els seus sentiments, el fet de no poder comprendre a l'altra persona perquè ets tu qui tens sempre la raó. Això són qüestions que d'entrada sembla que donen una perspectiva de superioritat, però en la pràctica et donen una feblesa interior que els homes, en el fons, ho saben. Si es miren a si mateixos, si entren dins de si mateixos, ho saben. Llavors, poder obrir-se a tot això, obrir-se a l'amistat, obrir-se a relacions igualitàries. Tots els estudis que tenim a psicologia mostren que les parelles igualitàries són les més felices del món.
I què seria una parella igualitària?
Una parella igualitària és aquella en la que es reparteixen els rols d'una manera equitativa, no vol dir idèntica, però vol dir que no és que un treballa fora de la llar i l'altre s'ocupa de tota la responsabilitat de les criatures i domèstiques, que és no remunerat. No, aquí els dos se n'ocuparien de tot. I quan parlen, un no li diu tu calla que d'això no saps, perquè jo sé més. Això passa constantment.
No li diu rata sàvia.
Exacte.
O, jo ho he sentit, ets una rata sàvia.
O no dius d'una de les dones més importants científiques en un consell en què tots són homes, no dius és la nostra nena, quan que és la dona que té el nivell més important de tots els que hi ha allà. Això no li diu, però si no li diu, en realitat ell és més feliç, perquè s'estarà comportant com un ésser humà i ella també.
Però ara, a favor d'ell, no? Potser és que no sap com dir-ho. Potser és que no sap com relacionar-se amb una dona que té més coneixement que ell. Potser és que l'únic que ha après és que s'ha de ser amable amb les dones, no? I ho hem vist en política i en càrrecs, que a elles les anomenaven pel nom de pila i amb ell senyor, doctor i el cognom, no? I l'altre era la Pili, la Carmeta... Tot això ho hem vist. És a dir, no saben com fer-ho. No se senten molt incòmodes de tractar amb una dona d'igual a igual, com si això els estigués qüestionant a ells mateixos.
És així, perquè la seva identitat ha estat creada, conformada, per comportar-se d'aquesta manera. Per tant, han de llegir el nostre llibre, això és el primer punt, i començar un procés de consciència i d'autoconsciència que posteriorment portarà a un procés de consciència col·lectiva.
Què fem, doctor Castany? Què fem quan aquests homes, començo pels homes ara, ja han llegit l'obedecidario patriarcal, diu, i ara hem de tenir les estratègies. Com ho hem de fer per construir relacions més igualitàries que també ens facin més feliços? Com? És a dir, quin canvi? Ja està, eh? Ja ens n'hem adonat. Ara, què canviem de la conducta?
Bé, doncs, això per començar és important tenir en compte que és difícil. Els grecs tenien una paraula que era acràcia, que volia dir la incapacitat de convertir una doctrina en un modus de vida, no? En un model de vida. I llavors, doncs, un pot saber teòricament el que ha de fer, però després és molt difícil portar-ho a la pràctica. Per començar, jo crec que aquesta modèstia és important tenir-la en compte. I després, doncs, podríem anar especificant per cada família de mandats quin tipus d'estratègies. Per exemple, per les que estan relacionades amb la forma de conèixer, doncs jo crec que és important punxar la bombolla cognitiva en la que viu una persona que té poder sobre una altra. Per què? Perquè si té poder sobre una altra, l'altra persona sempre li dirà el que vol sentir i llavors no tindrà mai accés a la veritat. Llavors, sempre cedir la paraula, escoltar, estar disposat a fer autocrítica i intentar igualar el diàleg. Jo crec que aquesta seria la primera mesura.
Escoltar, només escoltant s'aprèn molt, no? I es pot analitzar íntimament, no? Internament. Aquesta seria la primera.
Aquesta seria la primera. Dubtar i escoltar.
Dubtar i escoltar. Avui parlem amb Sara Barbel i Bernat Castany.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Aquí la Shakira. La Shakira, qui canta Las de la Intuición, que justament és un dels punts que aborda també aquest llibre de la doctora i del doctor. És una altra trampa, diríem, pensar que les dones tenen atribuir-los més intuïció, més sensibilitat?
Les dones, segons la tradició, són les de la intuïció i els homes són els de la raó. Clar, això no hi ha cap mirada objectiva que ho pugui sostenir. Quan nosaltres veiem els homes que criden, que s'imposen, que dogmatitzen, això no estan mostrant emocions? És a dir, estan mostrant igual d'emocions que quan hi ha una dona que li tremola la veu, per exemple, abans de parlar en públic.
Quan un home dona un cop de puny a la taula, exacte, és que està enfadat.
És una emoció o això és la raó? És a dir, està sentint emocions igualment. Per tant, és una trampa que les dones estiguem adscrites a la natura i a l'emoció i els homes a la raó i a la cultura. Perquè això a nosaltres ens treu, ens fa fora de la construcció del món, de la construcció del món humà en el que vivim.
Escoltem aquesta gent. Amb Blai, Mercè, Antoni Cama i Josep Lluís Santiso fem el divan. Amb Blai deia, mira, Boys Don't Cry, de The Cure, i fa referència a aquesta idea també de els nois no ploren, que vosaltres ho expliqueu. Però és que els nois no poden plorar. O ara ja sí, ara aquest home, com si diguéssim, que si és capaç de mostrar una mica les emocions, ho hem viscut fa una mica, unes quantes setmanes, fins i tot amb el president del govern espanyol, ara ja són més valorats? Si són una mica més emocionals o expressen que tenen emocions, on som ara?
Doncs és difícil de dir perquè, per exemple, una de les primeres obres de la literatura, que és l'Odissea, mostra un home plorant tota l'estona, que és Odisseu. Plora constantment. Però és veritat que al llarg de la història doncs, s'han atribuït com un conjunt de virtuts diferents pels homes i per les dones. No? Pels homes sempre les virtuts han estat doncs, el coneixement, l'autocontrol, el valor i el sentit de justícia. Clar, són unes virtuts que els fan doncs, competents per governar i per autogovernar-se. I aquestes mateixes virtuts se li han negat a les dones, que eren ignorants, eren covardes, eren injustes i no se sabien controlar. Llavors, són també quatre conjunts de virtuts que li donen tota l'autoritat als homes i se la neguen a les dones. Doncs jo crec que això el que s'ha de fer és eliminar aquesta frontera, aquesta divisió i concedir que tant els homes com les dones de vegades són virtuosos i de vegades són defectuosos, per dir-ho així, no?
Però, a veure, Sara, doctora Berbel, jo veig que quan, no sé, jo dic allò, els homes que podem fer allò de l'esperit, no, s'aixarranquen fins i tot amb la paraula, no? I estàs amb un debat i utilitzen el doble de temps per dir la meitat de les coses, ho viuen com d'una manera natural. Fins i tot moderar els temps és difícil per qui modera, sigui un home o una dona. Però com entrar-hi perquè realment aquests homes no sentin que se'ls està qüestionant la seva identitat? Que aquesta és la clau. Dius, jo no el vull fer empetitir, jo no el vull posar en ridícul, però no vull que em faci petita. Aquest espai que hi ha entre ser forta, decidida, que t'admiren sí, i t'odien, o ser una bleda assolellada, és molt petit. Com fer-ho?
Sí, mira, Freud deia que estem fets de carn, però vivim com si fóssim de ferro. I això
és
ho
bona,
diu,
aquesta idea.
És molt bona perquè està dient respecte als homes que són de carn, però estan obligats a fer-se de ferro. És a dir, fins i tot el fet d'en una conversa no tenir la paraula tot el temps és que ell creu que està definint la seva identitat. Per tant, el que s'ha de fer és un procés, com molt bé deia el Bernat, de deconstrucció, igual que hem fet les dones. Les dones, per sortir al món laboral, per venir a la ràdio, per parlar públicament, hem fet tot un procés i no ha estat tan llarg. És dels darrers dos segles que s'ha treballat, diguem, tenint en compte la història de la humanitat, a marxes forçades. Doncs ara són ells que han de començar a fer aquesta anàlisi i, senzillament, com molt bé deia ell abans, s'han d'atrevir a dubtar.
Estàs a punt de dir, atreveix-te a pensar,
sí, clar,
perquè atreveix-te a saber, jo em veig ja a la universitat.
Perquè justament anava a dir, nosaltres diem a les dones, i ens diem nosaltres mateixes, atreveix-te a saber, sí, i als homes els diem, atreveix-te a dubtar.
Atreveix-te a saber, atreveix-te a dubtar. Estem avui disseccionant l'obedecedario patriarcal de Sara Berbel Sánchez i Bernat Castany Prado. Aquí amb la música Les Hores, de Philip Glass, és la banda sonora original de la pel·lícula. Mira, ens n'anem en un momentet de la pel·lícula, sí? Som-hi, que l'estem veient ja.
You are a very lucky woman, Angelica, because she has two lives.
Stephen Dandridge, per què ens l'heu triada? Qui l'ha triat? O l'hem triat nosaltres aquí per la relació, no?, amb Virginia Woolf?
L'hem triat perquè són tres dones que estan buscant el seu camí. Hi ha una dona que d'alguna manera representa la Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Hi ha una altra dona que és la Julianne Moore, que aquesta que he dit és la Nicole Kidman. Hi ha una altra dona que és l'actriu, que és la Julianne Moore, que està representant aquesta jaula dorada que deia la Betty Friedan quan deia que les dones estan confinades a la llar i se'ls hi posa tot perquè sigui una presó agradable, però presó al fill i a la cap. I hi ha una altra dona, que és la Meryl Streep, que està explorant els seus límits, fins i tot físics, psicològics i dins de l'amistat. Són tres dones buscant-se a si mateixes i intentant ampliar el seu món i establint unes relacions entre elles realment molt interessants.
Dieu que el patriarcat és el cas de bullying més llarg de la història. Jo em vaig quedar com així. Primera, la paraula patriarcat l'he feta meva, eh? Però he de dir que penso que sóc com moltes altres persones, que fa una mena d'angoixa la paraula patriarcat. I després considerar-lo com el cas de bullying més llarg de la història, d'entrada et sacseja. Per què, Bernat Castany, dieu això?
Bé, aquesta és una frase, no diré que és excepcional al llibre, però sí que l'estil del llibre vol ser més positiu, vol ser més lliure, més alegre, però sí que és veritat que no podíem deixar de reconèixer i de recollir tot el que ha estat, doncs, una tradició mil·lenària de sometiment, no? I llavors aquesta frase l'únic que volia era subratllar la idea d'una violència de vegades invisible, no sempre, però de vegades sí, que invisible, estructural, igual que succeeix amb el bullying, que de vegades no es veu, no? Simplement són silencis, són com el llum de gas, no?, que es pot fer. I llavors volíem recollir això.
L'altre dia deia Nebulosa, que sabeu que presenta una cançó al Festival d'Eurovisió, que li estaven dient Barbie geriàtrica. Oh. Que un insult de Barbie geriàtrica, una dona de 55 anys, perquè senzillament està fent la seva feina, ens agradi o no, que potser ens sembla fatal, però està fent la seva feina, això continua sent violència i continua sent aquest bullying, perquè això no se li diu, doncs, no sé, a aquests cantants octogenaris que tenim, no?
Mira-te-la. En mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra. Sentís el so? Ya sé que no soy quien tú quieres, lo sé. Entiendo que te desespere, lo sé. Pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento. Estem en un moment genial aquí al divan, aquí amb la Berbel, amb Aran Castany i amb tot l'equip a Catalunya Ràdio. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. I els nostres dos autors també ens han triat llibres. Ara fèiem referència a Virginia Woolf i, sens dubte, que si hi ha un text que té a veure amb el que avui ens expliquen, és una cambra pròpia. Però em direu, si t'hem demanat que ens parlessis de les dones i la novel·la, per què ens surts ara amb això d'una cambra pròpia? Us ho explicaré. Quan em vau demanar que us parlés de les dones i la novel·la, vaig anar a seure a la vora d'un riu i em vaig posar a pensar què volien dir aquests mots. Podia molt ben ser que no m'exigissin sinó unes observacions sobre Fanny Burney, unes quantes més sobre Jane Austen, un homenatge a les Bronte, a més d'un esbós de la rectoria de Haworth, tota nevada, uns quants acudits divertits, si era possible, sobre la senyoreta Mitford, una al·lusió respectuosa a George Eliot, una menció a la senyoreta Gass, que li ja hauria complert. Però, tornant-m'ho a mirar, els mots no em semblaven tan simples. El títol mateix, Les dones i la novel·la, podia ben bé dir, i vosaltres potser volíeu dir això, les dones i la seva manera de ser, o potser les dones i la mena de novel·la que escriuen, o les dones i la mena de novel·la que s'escriu sobre elles, o bé, vist que totes tres coses es barregen i es confonen, potser el que volíeu és que jo us parlés des d'aquesta perspectiva.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Es necessita una cambra. Una cambra pròpia vol dir suficient independència econòmica i emocional? Què vol dir Bernat Castany?
Doncs sí, aquest és un dels punts fonamentals d'aquest text, que és un text fundacional de tot el que és el pensament feminista del segle XX. I, a més, doncs Virginia Woolf en aquest text també pensa altres conceptes molt interessants, com el d'incandescència, que és a mi em sembla un concepte interessantíssim. I ella el que diu és que vol trobar una manera de superar els traumes, les rancúnies, les seves protestes, perquè vol escriure de tal manera que no se sentin a la seva obra. Igual que ella diu que passa amb Shakespeare. Llavors s'inventa aquest terme, que és el d'incandescència, que seria la capacitat de cremar en la pròpia escriptura els propis traumes perquè no se sentin, no? Com una queixa individual, sinó que sigui una espècie de representació universal del que és l'ésser humà. I per ella aquest és l'objectiu. Llavors hi ha una part que és molt interessant de crítica, de queixa, però també hi ha la intenció d'escriure d'una manera doncs, superior.
El que ella diu és, sense un espai propi, això no és possible.
Sense un espai propi.
I un sou propi, que també surt en el llibre.
I un sou propi. Per tant, la independència econòmica, és a dir, li treus la paraula econòmica i pots pensar en independència global. Si no hi ha independència econòmica, no hi pot haver independència global. No n'hi ha.
Absolutament. Aquest és un altre dels eixos del nostre llibre, perquè és impossible ser lliure si no es disposa dels mitjans materials per a l'existència. I resulta que les dones continuen sent 7 de cada 10 pobres que hi ha en el món. Llavors, aquí només ja tenim un altre dels fets objectius que mostren que no s'està en igualtat i que la independència econòmica és fonamental per ser lliure. Fins i tot en els àmbits de violència, els estudis que tenim de les universitats ens diuen que gran part de les dones que aguanten sotmeses a les seves parelles violentes és perquè no tenen diners per poder marxar. A lo millor per poder marxar elles podrien, però amb les criatures ja no. Amb la qual cosa, la independència econòmica és un eix fonamental. I tenim la sospita, que també la posem en el llibre, que és més fàcil atorgar drets civils, que en això el patriarcat i el sistema neoliberal en què vivim, de tant en quan, diguem, va atorgant algun, però en canvi els socioeconòmics aquests són com una barrera
que costa un dret?
Molt de moure. Costa molt de moure.
Què seria un dret socioeconòmic que costa de moure? Quin seria?
Home, doncs, per exemple, la bretxa salarial. Portem, des de que van començar els sindicats a finals del segle XIX, ja estaven reclamant igualtat de sou. Que això, bueno, en aquell moment havia un 50%, més o menys, de diferència. Ara estem en un 23%. Hem guanyat, però no hem aconseguit acabar amb ella. Això és un exemple com un altre.
L'alt preu d'evitar la negociació. En general, les dones negocien pitjor, defensen pitjor la seva progressió en la seva carrera professional i fins i tot el sou. Això és així, majoritàriament.
És així, primer perquè confien en la meritocràcia. creuen que si elles són molt bones, això la gent ja ho
jo
veurà.
Que jo ja això, veurà jo,
i llavors
això,
els oferiran el lloc.
Diu, però no, no va així.
No va així, però tampoc en els homes va així. Llavors, els homes tenen claríssim que han d'anar-ho a demanar.
Han d'anar a perseguir-ho.
Exacte, han d'anar-ho a demanar i posar en valor el que saben fer, cosa que les dones no fan mai perquè justament se'ls ha ensenyat que no poden ser ambicioses, i menys dir-ho. Conec a moltes directives que m'han dit que quan alguna vegada van dir no, és que jo sóc ambiciosa, la seva mare, la primera que li va dir això no ho diguis mai.
Mai, és que l'adjectiu en femení és pejoratiu i en masculí és positiu.
Positiu.
La Sara Berbela ha estat aquí la responsable de la gerència municipal, bueno, diríem, fins a passades a les últimes eleccions. Quants milers de persones hi havia?
16.000.
16.000. 45 gerències eren les que depenien de...
Eren 40.
40, molt bé. Però em va quedar la idea de quan li ofereixo un càrrec a un home, em ve a dir, sí, ja era hora.
No va haver cap home que digués que no. I, en canvi, tinc una llista de dones que van dir que no, però no perquè no volguessin, perquè pensaven que no estaven preparades.
Crec que una dona necessita tenir un 120% de les habilitats que es demanen per aquella feina i amb un home amb un 60% així ja és. Pensa que ja arribarà al 100%, no?
Així és.
O sigui que també s'ha de dir a les dones, espavileu-vos.
Perquè després, mesos després, sí. Vàries d'elles
sí.
Em van dir que s'havien penedit.
Clar, de dir que no.
De dir que no. Òbviament, perquè ho haurien fet meravellosament. I quan després veuen que en realitat es poden fer les coses diferent i es poden crear climes d'actuació diferent, i es poden... podien haver crescut elles també.
Avui estem mirant de què va aquest obedecedari. Em queda una idea i passem algunes estratègies. Som aquí, al divan.
Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña.
I més en aquest últim temps que fins i tot la investigació biomèdica no està tan adreçada a les dones com als homes. Durant molts anys les proves que es feien a les empreses, penso per aquesta mateixa, no? Les proves físiques estaven pensades per als problemes de salut que podien tenir els homes, no? I com ho dius, com ho escriviu això, la periodista científica Rachel Gross, que diu estan més estudiades la superfície de Marte i les profunditats del mar que la vagina. Jo vaig pensar, genial, això, no?
És que és així.
Com... vaig riure de mar, no? Com fins i tot s'ha vist com els atacs de cor, que tenen uns símptomes diferents en les dones que en els homes, com en les dones se sap menys, es reconeix menys, i per tant se les tracta pitjor. Estem en aquest punt encara ara?
Encara ara. Això es diu la síndrome de Gentel, i la doctora Carme Valls n'ha parlat moltíssim. De fet, acaba de treure un llibre sobre això, on es mostra un cop més que, per exemple, els atacs de cor en les dones s'identifiquen moltes hores
més tard
de lo que es fan en homes, perquè primer sempre es sospita que pot ser ansietat o malestar o, bueno,
una cosa
varios.
Que tingui un component més psíquic, a més per sí. La seva relació amb el món emocional.
Són més dèbils i, per tant, això. I llavors, en la pràctica, moren més per no estar ateses a temps.
A veure, estratègies. Bernat Castany, vosaltres dieu assaltar los suelos. Què vol dir això?
Bé, aquí estàvem jugant, no?, amb la frase assaltar los cielos, i estàvem a la part de la ontologia, que és una reflexió sobre com és la realitat, i dèiem que havíem de resistir al que és l'idealisme. L'idealisme és com imaginar que aquest món és imperfecta i que podria ser molt millor, i no acceptar les seves característiques bàsiques, que són que és efímer, que és impur, que és imperfecta. I aquest idealisme sempre s'ha associat a una certa actitud violenta envers la realitat. És a dir, no acceptem com és la realitat i llavors la violentem perquè s'assembli a aquestes idees. I llavors aquesta reconciliació amb la realitat, doncs, la volíem xifrar amb aquesta idea de assaltar los suelos.
Estem al cinema?
Yeah, we just moved here a few weeks ago. You're gonna love it. You're so nice.
Big Little Lies, de David E. Kelly. Per què l'heu triat aquesta? Qui l'ha triat dels dos?
Bueno, els dos.
Tots dos? Per què aquesta?
Bé, jo crec que en aquesta està clar que no és per l'objectiu final de la pel·lícula, sinó que és per la xarxa entre dones. Sempre pensem que una de les possibilitats de canviar el món és crear xarxa, és treballar conjuntament, és l'apoderament col·lectiu. I això és el que aconsegueixen aquestes dones, que cadascuna per si mateixa quedaria perduda en el seu petit món i juntes són capaces d'arribar molt lluny.
I afegiu desobeir la lògica, dieu, capitalista d'interès pels que han de cedir terreny, perquè els que han de cedir terreny en el món material sentin que guanyen en llibertat, dignitat, col·laboració i comunicació, desenvolupar eines de comunicació amb consciència de grup, dieu, prenent el micro, participant molt més de la vida pública, contraactuant, sempre és millor actuar que no pas no fer-ho, per por no fer-ho de manera perfecta, i exigint també la presència de dones en tots els àmbits, també de la ciència, del saber, de la difusió. I llavors m'agrada molt aquesta idea. I quan tinguem molta ràbia, i estic molt enfadades, xam, agafem aquesta energia i què en fem amb aquesta energia? Què en fem després? Què dieu?
Sortim en sororitat a canviar les coses, però no a destruir, sinó a construir.
A construir, i amb la força.
Amb la força que pot donar
la ràbia, construïm amb il·lusió.
Una ràbia justa, perquè ho és, però llavors construir amb il·lusió. Per dos motius. Un, perquè com deia la Alejandra Pizarnik, no se puede vivir siempre en estado de catástrofe. I nosaltres a vegades realment vivim constantment i no pot ser. I després, perquè com deia també la Emma Goldman, si no hay baile, esta no es mi revolución. I això,
això m'agrada molt,
no és banal, és profund, perquè el que vol dir és això, aquesta ràbia, aquest neguit, anem a transformar-la en creació.
Amb alegria per desenvolupar-nos,
perquè no hi ha res millor, també ho diem al llibre, més que cap a l'educació dels fills o per tenir una bona vida, que ser poderós, que ser poderosa en aquest aspecte.
Y'all gonna end up unemployed riding around in this pile of junk.
You're welcome to walk the 16 miles or sit in the back of the bus.
You have identification on?
NASA.
Aquestes figures
NASA.
Ocultes.
No idea.
I ara Melfi. Dones negres que trencaven estereotips a la NASA. Sí? Però volem conèixer també una mica més personalment qui són en Bernat Castany i la Sara Barbel. Abans ho dèiem, en Bernat Castany, doctor en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona, però que se'n va anar a Washington, que té dues tesis doctorals, una sobre Borges, això de l'escepticisme a l'obra de Borges, ho trobo sensacional, feta a Washington. Per què vas estudiar Borges i aquest escepticisme?
Bé, jo quan vaig decidir el tema de la tesi, jo no volia fer, com se sol recomanar, un autor de segona, tercera, de quarta fila. I vaig dir, un autor que m'estimulés a llegir altres autors, i Borges és una autopista. És com una autopista que té moltes sortides i t'obre mil mons. I d'una altra banda, l'escepticisme m'interessava, potser prefigurant aquest llibre en el sentit que el dogmatisme sempre m'ha semblat que és un obstacle. El dogmatisme, aquestes ganes de tenir la veritat, aquestes ganes de saber-ho tot, no com a mera curiositat, sinó com una actitud impositiva, em semblava que era un gran obstacle pel coneixement i també per la felicitat i les relacions. I llavors eren dos temes que m'interessaven molt i em vaig llançar.
Perquè veure, a més de l'obra de Borges, també has fet l'altra tesi de literatura postnacional a Hispanoamèrica. És un crac, eh? Premi extraordinari a la llicenciatura de la Universitat de Barcelona. I graduat en música clàssica. Quins instruments toques?
Vaig fer guitarra clàssica, però no tenia bona oïda.
No tenies bona oïda?
Ho vaig deixar de seguida.
I ha publicat una pila de llibres. M'agrada molt aquesta idea d'una filosofia del miedo, no? La por és allò que ens paralitza. En teoria, diríem, ens hauria de servir també per defensar-nos, no? Però sovint ens paralitza més que una altra cosa. Què podem fer amb la por? He pensat que avui tindria la resposta. Tant de temps.
Bé, la por és un sentiment que forma part de tot un sistema d'informació i de motivació molt complex. D'informació perquè ens donen una informació, alguna cosa està passant, i de motivació perquè ens fa actuar d'una manera molt ràpida i resolutiva. I llavors, en aquest sentit, la por és bona, és necessària, la por normal, per dir-ho així. Però després, aquesta alarma es pot desarreglar, no? Es pot espatllar i llavors pot sonar massa aviat, massa fort, pot no apagar-se quan volem, apretem el botó, i llavors el que passa és que llavors arribem a la por patològica, i aquesta és la por amb la qual ens hem d'enfrontar, no? I aquesta por patològica, doncs, pot ser una qüestió més aviat psicològica, individual, però també política i social, i era aquest tipus de por el que m'interessava.
T'agraden els teus estudiants? T'entusiasma fer classes?
M'agrada molt. I és una cosa per mi essencial. No oblidar mai que la docència és el centre de la meva vida. Ho dic perquè el sistema universitari, doncs, sempre li ha donat... les últimes dècades, precisament per la seva captura, diguem-ho així, capitalista, s'ha anat convertint en un sistema de producció de papers i ha anat deixant de banda el que és la docència, que és la part fonamental. I per mi sempre m'he de recordar-me lo central és les classes i els estudiants.
Usos filosòfics de l'humor. Què serà aquest assaig? clar, si ens avancem, no?
Sí, sí. Doncs bé, aquest tema m'interessa moltíssim. L'humor, la comicitat ha estat sempre marginal en l'interès, no?, en la reflexió filosòfica, i la veritat és que si fem una història de la filosofia des del punt de vista de la comicitat, és essencial. La ironia de Sòcrates, les bromes i els insults de Diògenes de Sinope, però també l'humor de Montaigne, tenim el riure sagrat de Nietzsche i molts altres. És a dir, és una constant. I a la il·lustració, aquest sapere aude, no?, atreveix-te a saber, també és un ridere aude, és atreveix-te a riure, perquè, bé, és amb el riure que podem desacralitzar i alliberar-nos dels falsos valors.
Clar, però el riure, no?, a la tradició judeocristiana s'associava al dimoni, i en canvi el món egipci i el grec era una expressió de potència i de creació. I ara penso que se li dona fins i tot un ús terapèutic, diríem, com per poder curar, refer-se de malalties importants físiques, i que cada vegada més metges i cirurgians acaben dient: escolti, vostè el que ha de fer és risoteràpia, i prescriuen risoteràpia. I jo penso, això està canviant, no?, què diu la doctora Barbel.
Sí, sí, absolutament. És que el riure, ja ho dèiem abans, és imprescindible per la vida.
Mira, sentim.
Cuando callas porque estás como ausente.
Aquesta cosa és cosa meva, eh? ja ho sabeu. Que boniques que són aquestes paraules. Les odio cordialment.
Se te hubieran volado y parece que un beso te cerrará la boca.
Perquè, és clar, li agrada quan calla, quan està absent, quan la veu callada, llavors ell sí que la pot estimar. Tu dius, vés-te'n a fer punyetes. Ja no.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Déjame que te hable también con tu silencio.
Però és que li arriba a dir que li agrada distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastant d'ell, perquè ella revifi, no? I he pensat, però la literatura, tot allò que hem aplaudit, està ple d'aquests estereotips, que les dones que s'ho valen són aquelles que callen, no? O que tens una necrològica a les mans i fa molt pocs dies que deien va donar tota la seva vida als altres. Si dius, esclar... És a dir, com podem continuar així, no?
Sí, perquè no li agrada a ella, li agrada la imatge que ell es fa d'ella. Per tant, ella és un objecte, no és un ésser humà.
Però tot això, si tota la nostra cultura està plena d'això...
Tot el temps.
I com, si esclar, es pot canviar les coses?
Nosaltres pensem que sí. Per això hem escrit el llibre i perquè s'està canviant a molts llocs, no? I moltes coses estan anant a millor. O sigui, com deia, doncs mira, doncs estem parlant públicament cada cop més dones, hi ha dones científiques al món, hi ha homes que estan comprenent i sumant-se a aquest canvi, per suposat que sí. I, de fet, nosaltres, de manera molt modesta i humil, havíem volgut mostrar-ho això sent un home i una dona que escriu en un llibre per
a quatre mans,
per canviar el món a quatre mans, exactament.
La Sara és filla d'en Joan i la Maria, d'orígens andalusos, eh? I la seva mare, que va morir quan era jove, què et deia, com t'havia educat la teva mare, Sara?
La meva mare no em va educar d'una manera gaire convencional, perquè malgrat ella sí que havia estat, era una mestressa de casa absolutament típica, diguem, però va respectar sempre els meus desitjos de llegir. Jo llegia tot el dia i representa que havia de parar la taula, netejar, fer no sé què, i la meva mare em perdonava per tal que pogués continuar llegint, estudiant, anant a la biblioteca, que ja em va portar el meu pare, també va tenir la seva part, el meu pare ja em va portar als 6 anys, i tot això va configurar un món en el que jo era una nena estranya respecte a la resta de nenes, perquè la meva mare va tenir la generositat suficient com per entendre que la seva filla era diferent, no era com ella, i ella esperava que tingués altres expectatives. Això té molt valor, perquè en aquell moment era molt criticat. Era molt criticat que no estiguessin les nenes fent totes les tasques
de la llar,
que eren femenines.
Doctora en Psicologia Social, és especialista en polítiques d'igualtat, lideratge i empoderament de les dones. Ha estat la presidenta de l'Institut Català de les Dones, la directora general d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball de la Generalitat de Catalunya. Ha dirigit Barcelona Activa. Abans dèiem que havia estat aquí també a l'Ajuntament. Llegiu-li llibres. La Sara i l'Antònia, les àvies, com eren?
Bueno, això és un llegat familiar, realment. Les meves àvies van ser dones que van viure la guerra i la postguerra a Andalusia, que era un lloc de molta pobresa i molta misèria, fins i tot. I van fer uns sacrificis espectaculars, amb un enorme potencial i compromís polític, també. És a dir, que no van deixar de banda... malgrat passar gana en algunes èpoques, en absolut, van deixar de banda les seves creences, i els cortijos es va ajudar a tothom que va poder des de la seva perspectiva ideològica en aquells moments, i la veritat és que són un exemple, han estat un exemple pels seus fills i en aquest cas ara pels seus nets. Jo les he conegut a les dues àvies, i vaja... llegien contes, vull dir que eren ja dones d'una altra forma, és a dir, no, malgrat elles havien hagut de viure el que els hi tocava, és això, esperaven com a mínim per la seva neta un altre món.
El pare d'en Bernat Castany era professor de filosofia, no?, també,
sí.
I la mare professora de llengua i literatura. Com era l'entorn familiar de menut Bernat?
Doncs bé, era bo, molt bo. La veritat és que jo vaig seguir els passos dels dos. Vaig fer filosofia i filologia precisament perquè era la meva atmosfera. De fet, jo de vegades me'n recordo que quan era petit jo pensava que alguns dels personatges dels que parlava la meva mare durant el sopar doncs eren familiars, no? Perquè estava preparant, per exemple, estava explicant l'Àrbol de la Ciència, Pío Baroja, i parlava el protagonista, i jo anava sentint noms que després, quan me'ls vaig trobar a la carrera, em vaig sorprendre, perquè jo pensava que eren cosins, que eren tiets, perquè estaven allà.
I aquella àvia que va ser mestra rural de la República?
Sí.
Aquella que es va tallar un dit, explica'ns-ho, Bernat.
Sí, aquesta és una història curiosa, perquè la meva família, per part de mare, és de Galícia, i llavors eren camperols, i eren com 9 o 10 germans. I la meva àvia, un dia jugant de petita, es va tallar un dit amb una falç. I llavors el seu pare va pensar que ja no la podria casar.
Ah, no es pot casar. Dit tallat, no hi ha casament.
Doncs en aquesta ocasió el patriarcat va funcionar bé perquè va pensar, no la podrem casar, doncs la posarem a estudiar. I llavors això la va salvar. I jo sempre dic que, mira, un dit menys, però uns estudis més.
Tots dos són pare, mare, parelles, fills, tot, que entenc que intenteu doncs, que puguin viure d'una manera més igualitària, desenvolupar-se més i al final doncs, ser més feliços també. Felicitats novament, de debò. Heu de fer més coses plegats, eh?
Moltes gràcies.
De debò, Sara Berbel i Bernat Castany. Anava pensant com li podem dir, com podem dir en català aquest obedecedario, aquest joc de paraules, quan ho trobi... Gràcies.
Gràcies a tu.
I acabem amb aquesta marxa de les dones novament. Santi So. Mercè Cama i Còpolo. Bye, bye.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
quiero como arroyo que brinca de peña en peña. Pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera.
Cierto.